Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de les 5, encarem la recta final del programa d'avui, darrera hora de la fabricació pròpia, i hem de mirar el retrovisor.
Sí, Candela, hem de mirar enrere.
Com estàs?
Bé, una mica amb l'expressió acollonida.
Per què?
És que és pel crim que us he d'explicar. I mira que ja me'ls he, com acaba.
Exacte, al final.
Amb el final, vull dir, imagina't.
Què, cap a on hem anat?
Segueixo.
Perquè tornem al crim de Lleida.
Això, és que un dia que et faig una intro llarga,
Marce. Sí, ja ho he vist ara. Espera, deixa-m'ho dir, perquè si no sigui dit. Tornem al crim de Lleida.
De quin any?
1838.
Que bé que ho dius.
Avui sí que he dit bé la data.
Perfecte, m'encanta.
A veure, Candela, ho vam deixar quan començava l'interrogatori a la Paula Pere Mateu.
Sí. Sí.
Mal nom ja.
No.
Ja presagiava alguna cosa. Pere Mateu. Doncs ostres, què vols que et digui, Candela?
Ostres.
Què vols que et digui?
Bona observació. Bona observació. És veritat que a vegades els cognoms porten ja algun significat amagat,
Pere,
ocult.
Home, esclar, aquí jo, molt ocult. A veure, Pere Mateu.
Bueno, de moment el que havia mort era en Sebastià.
Vull dir que confondre.
Vull dir que en principi... Ah, sí. Però bueno, anem a pams.
Perquè clar, no ens avancem a la Paula Pere Mateu, però fem-nos un...
Ara li poses fins i tot l'accent diferent i sembla que sigui Paula Pere Mateu.
Culpable. Fes-nos un recordatori de qui és la Paula Pere
Mateu. Us explico tot, amiga. És un crim, començo pel principi, és un crim que amb moltes persones implicades i molts testimonis que declaren tots alhora, però bàsicament heu de tenir el cap. És quan us explico fins on ho vam deixar.
Sí.
Que això va passar el 2 d'agost de 1838, es va trobar un cadàver d'un traginer, recordeu que la professió era important, darrere l'església de Sant Joan de Lleida,
sí,
que la policia va preguntar als veïns i li van dir que el cadàver responia al nom de Sebastià Guix, que del cadàver en sortia un riuet de sang que anava a petar a un bloc d'edificis on vivia el Sebastià i la seva dona, que a casa de la dona del Sebastià hi havien trobat sang fins i tot al matalàs i al terra,
sí,
que la dona del Sebastià, quan va ser preguntada, vostè coneix aquest senyor, va dir, ni deia
res.
I deia, el meu home està fora, però aquest cadàver que té pinta traginer i que s'assembla al meu home, no és el meu home,
res.
I que la policia havia decidit doncs aleshores interrogar a tothom que havia pogut tenir contacte amb aquest cas, i va començar per la minyona de casa, que era, curiosament, la neboda del Sebastià, perquè abans és veritat que les nebodes, els cosinets petits i així, doncs, com que no s'estudiava tant, doncs els feies treballar molt aviat, no? I havia dit que la nit anterior un senyor vestit d'uniforme havia entrat a casa seva, s'havia barallat amb el seu tiet, l'havia matat, que la seva tieta s'havia desmaiat en el moment dels fets, perquè clar, que et matin a l'home, no, et quedes en xoc.
Soc fort, sí.
Però que l'endemà, quan es va despertar, doncs ja estava netejant la sang, que la tieta molt aplicada, perquè abans tampoc molava tenir les cases brutes. I llavors, clar, tu et despertes, veus el teu home mort i el primer que t'importa no és enterrar-lo, no, primer netegem.
Que brut.
Que si han de venir les visites, hi ha sang i la sang molesta.
I després és que això s'ha de rentar al moment, perquè si no s'enganxa. Això passa com quan tens gent a casa a sopar, al matí següent a una festa, el matí següent encara fa més mandra de recollir, perquè tot
està a la nit,
sempre.
A la nit i en comunitat i en ajuda, no? Va, tothom qui marxi, que s'emporti alguna cosa, llençar la brossa, sí, al final l'endemà al matí doncs et trobes. Per cert, per treure la sang va molt bé l'aigua oxigenada.
Sí, és veritat.
Les taques de sang. Aleshores no en tenien tant a mà, no? Però ara sí. I aleshores també explica que l'endemà de trobar-se la tieta netejant la sang, a la tarda li va vindre a veure una amiga que es deia la Paula Pere Mateu, i que s'havia quedat a dormir allà a la casa. Doncs bé, ens havíem quedat aquí, amb aquesta declaració, de manera que ara la policia va dir, doncs, escolta'm, fem un interrogatori a la Paula Pere Mateu, i la versió de la Paula canvia respecte a la de la minyona.
I ja hi som.
Ui, malament.
Entrem amb música de por o ens quedem amb aquesta?
No,
por. La Paula va explicar que havia anat a veure la seva amiga, o sigui, a la senyora del Sebastià, la tieta, i que van passejar durant tota la tarda, allò típic de què fem dins
vas
de...
Vas a donar una volteta.
Sí, a més segurament la tieta se volia treure la Paula de sobre perquè no la tinguem a casa, que tinc aquí dins un cadàver, no?
Doncs anem, ho diem sempre.
Anem a passejar. Okay, anem a passejar, que aquí dins hi ha un cadàver.
No, que se volia treure de sobre.
Ah, val.
Oh,
Paula, el que t'han dit.
Oh.
Mira que jo sóc nova, però no sabia que tenies això.
Ui, mira, que ha marxat, eh?
Ens l'hem tret de sobre.
Hòstia, no, ara haurem d'escoltar aquesta música. Sí.
Tota l'estona se m'acabarà la cançó. Bueno, el tema és que la minyona, la dona del Sebastià, i la Paula van marxar juntes a passejar, no? Uh-huh. I a l'hora d'anar a dormir, perquè se'ls va fer... Ja va escaure el capvespre, què fem, sí, anem a sopar...
Una pel·li de Netflix, una sèrie...
Sí,
una...
bueno, què fem? Llavors van anar a sopar, es van assentar a les tres a taula, el meu home, i la tieta va dir, el meu home està fora, no, ja tornarà... I la Paula va dir, oh, doncs se m'ha fet fos, no tinc ganes de tornar a casa, què t'importa sí. que em quedi aquí? I la tieta va dir, oh, doncs sí, queda't, no?
I a lloc, sí.
I a lloc, ja tens una habitació. Típic, sí. Llavors, de manera que la Paula i la tieta van dormir a la cambra de la tieta. I la minyona en una altra habitació. Se'n van anar a estar a dormir. Val. Recordeu, perquè us ho vaig explicar la setmana passada i segurament no se'n recordeu, però us faig incís en aquest fet, que la minyona havia dit al revés, que ella havia dormit amb la tieta i que l'amiga havia dormit en una altra habitació. Per tant, aquí, un moment, les declaracions ja es contradeixen. La Paula Pere Mateu va continuar explicant que a les 6 del matí va baixar esverada la veïna del segon per donar-li la notícia que al carrer hi havia un home mort. I llavors li va dir a cau d'orella. O sigui, tu truques a la porta, t'has d'imaginar que truquen a la porta, i a la veïna al segon que et ve a dir a tu, sobretot a la propietària, no?, que hi ha un mort.
No, ja, clar, hi ha un mort.
Hi ha un mort. I li diu a la Teresa, hi ha un mort al carrer. I es mira la Paula de Rull i diu, és l'home de la Teresa.
Ui.
No li diu a la Teresa, li diu a la Paula. Ja, la Paula...
Clar, aquestes coses deu saber molt greu de comunicar a la persona més afectada, no?
Clar. La Paula... Doncs...
Digue-li tu, nena. Ja.
Però un moment, com sabia que era l'home de la Teresa?
Home. Perquè al carrer tothom ho sabia que era el Sebastià. Però
clar,
quan la policia li va ensenyar la Teresa va dir, el meu home no és, el meu home està fora, però tothom el coneixia menys ella. Llavors, clar, per això la policia va sospitar. Digue'ls-hi, també avispats a la policia,
sí,
eh?
Molt, sí, sospitós.
Però llavors la Teresa, que li va semblar sentir aquest... És l'home de la Teresa, es va posar a plorar automàticament.
Home, clar.
Va dir, calla, que jo...
Aquestes coses passen.
No m'ho crec, però poso a plorar per si un cas. Sí. Perquè a veure si el
home ha tornat a...
Sí, home, clar, o et penses que realment pugui ser el teu marit, no? I et poses al lloc de que li hagi passat alguna cosa dolenta i ja et ve la plorera.
Et ve la plorera.
Jo l'entenc.
No, i tots l'entenem. Llavors la Paula va acabar la seva declaració dient que aquella nit cap home... absolutament cap home havia passat per aquella casa. Ni cadets, ni marits, ni res. Això sembla una altra cosa, deixa'm-ho dir.
A
la policia no li quadraven tantes versions ni tantes declaracions, perquè recordem que la minyona havia dit que per aquella casa havien passat dos homes. Un la primera nit, que és el que havia matat el tiet, i la següent nit el mateix home que s'havia emportat el cadàver.
I a mi aquesta pijama party tampoc m'acaba de quadrar.
Aquestes habitacions que es barregen, una amiga que es queda a dormir perquè si un cadàver per allà... El cadàver, a veure, quan ja porta unes...
Ja, sí.
A veure, no sóc un expert en cadàvers, perquè mai he dormit amb un cadàver al costat i Déu me'n guardi, però, home, algun petarret se li ha d'escapar, algun gas, alguna cosa, no? Sí, clar, fa soroll perquè l'aire de dins ha de sortir.
Sí.
Home, però a mi primer em faria sospitar la pudor.
Però vols petarret. Dir que en 24 hores...
Perquè el petarret pots dir... Ostres, mira, doncs se m'ha escapat a mi.
No, però vols dir que en 24 hores un cadàver ja fa pudor? Potser no. Vull dir, igual que una poma...
Ui, això va molt ràpid, eh?
Sí? Ah, bueno, no ho sé.
Escolta,
jo és que aquest... No ho tinc.
Però haurem de trucar.
He pensat en un...
Però això de les ventositats a mi també m'ha vingut molt de nou, perquè què passa, que peten?
Bueno, sí, clar. Els esfínters es relaxen i surten coses que teníem retingudes a dins, no?
Aquesta, el crim de... Aquest crim? De 1838, era el que hi havia els cirurgians de...
Els cirurgians del crim?
Del crim,
sí. No?
Això podríem preguntar-ho.
Sí.
Aquests patarrons.
Els patarrons, a veure si els cirurgians del crim potser tenien...
Sospitosos.
Sospitosos.
Sí.
Però no van aixecar, tot i ser sospitosos, doncs no van aixecar sospites. I a la policia, a fi al cap, no li quadraven tantes versions, però, clar, estaven cansats amb tants interrogatoris, ja havien interrogat a la minyona, després a la Paula Pere Mateu, així que van decidir anar a dormir i van dir, mira, demà ja serà un nou dia i continuem amb el cas, no? Llavors, a mitjanit, el jutge, però, es va despertar amb una il·luminació.
Mira, que és de nit.
És de nit, i tu, de sobte, saps per què? Quan el coco et funciona, a mitjanit no et deixi dormir i et desperta amb una idea brillant, no?
És per això?
Sí, home,
passa.
A mi jo quan estic preocupada sempre em desperto a mitjanit pensant en l'assumpte.
O quan estàs preocupada el complicat és adormir-se.
També.
Perquè vas donant voltes.
Però jo sóc de bon dormir. Llavors estic tan esgotada que m'adormo, però ja està, al cap d'una hora i mitja ja m'he despertat pensant en...
Perquè t'ha vingut aquesta idea, com li va passar?
En realitat no ha marxat mai, però sí. Però en aquest cas el jutge se'ns il·lumina.
Eureka.
Que farien una segona ronda d'interrogatoris a la minyona i a l'amiga.
Clar.
No a la Teresa. a la dona del Sebastià, que tot apunta que podria ser ella. No, no, tornem a preguntar a la minyona i a l'amiga perquè estava convençut que mentien, almenys una de les dues, i segurament no serien capaces de repetir exactament la mateixa versió l'endemà.
Dels fets.
Ho va apuntar en una llibreta, val, perquè no se li marxés la idea.
No, no, que era bona.
I l'endemà al matí es va tornar a despertar ja convençut que ell i els cirurgians del crim tornarien a interrogar la minyona i a la Paula amb una segona ronda d'interrogats.
Carai, tu.
Què és el mort?
Quin crit.
Aquestes ventositats que comentaves.
És la llufa, exacte.
Però aquest gall té una potència.
És que el jutge tenia un gall molt potent perquè era de bon dormir.
Jo crec que el va matar el gall, eh?
Tu?
El jutge tenia un gall de, així que el despertés perquè, clar, com que bueno, era de bon dormir.
I tenen aquesta gent, els jutges, la gent així té pinta
no poden,
de roncar. I té pinta de roncar ronca
fort,
clar.
Sí. I clar, s'havia de despertar i clar, va dir...
Gent important.
Va programar el gall cant màxim, sí. Cant a tope. Mira. Sí. Sostingut, a més...
Però aguante, eh?
Ara l'Uri ens diria quina nota sostinguda sí. És, però...
Mare meva, s'ofega aquest gall.
No, 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 ara es comença a ofegar. Però bé...
Es va desinflant.
Bé, efectivament, pobre. La Paula va ser la primera que van interrogar i, si nois, va canviar la versió.
Un altre cop?
Un altre cop, és a dir, de la tarda al matí i ens canvia la versió.
Sí, tres vegades ha canviat la Paula per a Mateu.
No.
Aquesta és la segona.
Ah, pensava que l'havia canviat.
El que passa és que ara serà la tercera versió que tenim dels fets.
Ah, val.
Si no, és que és molt lío. Jo ho entenc, que us perdeu, perquè això, ni en els capítols d'abans de Sálvame, a l'estat no hi havia tant de lío.
És interessant.
La Paula és l'amiga, recordem, l'amiga de la tieta.
Que se'n va dormir a mitja tarda i que es queda allà. Doncs afirma que havia tingut un petit lapsus pels nervis durant la declaració i que, en realitat, no havia dormit a l'habitació de la Teresa, sinó que havia dormit sola a l'habitació al costat. Aquí hi ha coincideix ja amb la declaració de la minyona, que també havia dit que la Paula havia dormit en una altra habitació. I que quan la veïna del segon pis la va despertar cridant que hi havia un cadàver al carrer, va veure com la Teresa, en aquell moment, després de posar-se a plorar, se'n va anar a regar l'habitació directament. No fregar, no. Ja a regar.
A cop de manguera, ja.
Sí, no hi havia mangueres abans.
Com feies?
Galleda amb galleda, saps? Allò, pum.
Mare meva.
A sac. I va afegir un fet molt important, que la seva amiga, la Teresa, la tieta, quan vivia en una altra casa, que en aquesta casa surt per primera vegada en una declaració, fins aquí no sabíem que vivia la Teresa en una altra declaració, però bueno, la gent es canvia de cases, sí, vull dir, és un fet natural de la vida, es comentava que es veia amagatotis amb un cadet anomenat Álvarez.
El cadet! El que vas posar la cançó aquella com de, no?, de guaperes, vas posar una cançó de fondo.
Sí, sabeu que, exacte...
De fondo. De
sí. Fondo, així, una mica eròtica, perquè la minyona diu que va veure un cadet barallar-se amb el seu tiet, que va ser qui l'havia matat,
sí.
I que la segona nit apareix aquest cadet a retirar el cadàver.
Ah. Sí, sí,
i ara
sí,
ens
sí.
Diuen que aquest cadet, possiblement, era el que la Paula Pere Mateu havia vist en una altra casa feia temps.
Es veia venir, això.
És a dir, que podia ser l'amant. Ja us ho tradueixo jo, tot
sí,
això.
Sí, no, es veia venir, això.
Es veia venir, sí. Aleshores, la policia va decidir tornar a interrogar la Maria, la minyona. O sigui, ens apareixen molts noms,
molts.
Però la policia va de banda i banda, no canviem de
penca,
gent.
Penca, en aquest cas,
sí,
la policia.
Sí, penca, però podem canviar de sí. O sigui, només fa que interrogar els mateixos. Però...
Sí, no innova, en aquest sentit no innova l'estratègia.
No, però és que calla, que la minyona també va canviar la declaració.
Ah, una altra vegada.
Home, que dius, no podeu fer tots bé la primera...
Aclariu-vos. Clar, és que...
El 1838 m'anaven perdut els lleidatans. Bé, va dir que la tieta no havia caigut desmaiada. Recordeu que la minyona diu que quan el tiet es mora, el cadet mata el seu tiet, el senyor Sebastià, la tieta cau desmaiada al terra.
Sí.
Diu, doncs no, en la primera versió que us vaig dir que havia caigut desmaiada,
doncs
no cau desmaiada, sinó que directament li va tapar la boca a l'oncle. Oh, sí. Primer amb les mans i després amb les faldilles. Carai. I va ajudar el cadet a matar-lo.
Noi.
Que el cadet va marxar i l'oncle es va quedar estirat a terra. Clar, és el que acostuma a passar quan ets mort, que no pots... que t'estires al terra. I quan la tieta i ella es van posar el pijama, perquè el que sobta és que acaben de matar l'oncle, el cadet marxa i la tieta li diu a la minyona, posa't el pijama i anem a dormir.
Sí.
Pues se'n van anar a dormir. Però clar, ella no podia dormir. La minyona estava nerviosa, tothom estava nerviosos.
Sí.
Llavors, la tieta es va posar a escriure una carta pel cadet.
Carai.
Coses molt rares, aquella
sí,
nit.
No?
La tieta es va posar a escriure una carta pel cadet i li va dir a la minyona, demà me li portes aquesta carta al cadet, que és important que li portis, i així ho va fer. Però com que era molt aviat i el gall encara no havia cantat, a la casa del cadet ningú li va obrir la porta a la minyona. Llavors la minyona tenia una carta. Esteu flipant, eh, amb l'història. És que és molt complicada, és que hauria de fer un timeline. Però...
Us vas veient les cares.
Però la... sí, és que és... Bueno, al final aquesta carta sí. li porta, la minyona li porta al seu pare, que és el germà de la tieta.
Vale. Sí.
Home,
però què li, per què li ha de donar al
perquè
pare?
Perquè no sap què fer. No sap què fer amb aquesta carta. I
li crema les mans.
Si li torno a portar a la tieta se m'enfadarà, ja ha matat a l'oncle, no sigui cas que jo torni sí. amb la carta i em mati a mi. Llavors entesos. Li porta al seu sí. pare. I li diu, porta-li el cadet aquest. O sigui, li enxufa el marron al seu pare i al germà de l'assassina. Possible assassina, sospitosa.
Presumpta assassina.
Presumpta. I aquella mateixa nit es van reunir el pare de la Maria, de la minyona, el germà de la tieta,
sí,
el senyor de, el senyor, val? I el cadet i la tieta a casa de la tieta per veure com havien de procedir.
Mm-hmm, val.
I els dos homes es van acabar emportant el cadàver del Sebastià. Per tant, la minyona, en aquesta segona declaració, afegeix que el seu pare, que era el germà de la tieta, també va ajudar a traslladar el cadàver del seu oncle.
Però sigui, ja estava tothom involucrat, menys el jutge.
Aquí tot Lleida estava, tot estava Lleida. Donant toms per aquesta casa. I els cirurgians del crim tampoc estaven involucrats.
Bé, de moment.
Bueno, amics, en aquesta declaració hi ha un tercer implicat, ja sabeu que els encanta interrogar la policia.
Sí, eh?
No, home, no, el pare de la minyona.
Ah, sí, clar.
Llavors, així que la policia, el jutge i els cirurgians del crim doncs, sí. estaven esgotats, perquè la veritat és que estaven esgotats amb tantes rondes d'interrogatoris, però van dir, bueno, doncs anem a buscar el pare d'aquesta xiqueta i el germà de la tieta, que es deia Josep Miguel, i bueno, doncs preguntem-li què ha passat, no? Perquè,
què ha passat?
Doncs que... preguntem-li. El Josep Miguel va dir que sí. Que
com es diu?
En Josep Miguel. Ara aquest no...
Aquest és nou.
No, és el pare de la...
Ah, bueno, però aquest nom encara no el coneixíem.
No.
És com un cromo nou a la col·lecció
Josep
de tot
Miquel,
aquest crim.
El Cluedo, m'encanta.
El Josep Miguel, que era el pare de la minyona i el germà
de la
tieta.
De la
va dir que sí, que efectivament que coneixia el cadet i que la nit del 2 d'agost, quan estava prenent la fresca al balcó, el cadet va passar per sota casa seva i li va demanar ajuda. El va seguir fins a una casa, que casualment era la seva germana, i allà es van trobar amb el cadàver del Sebastià al terra. I aleshores, en aquest punt de l'interrogatori, el Sebastià es desmaia.
El senyor?
Sí. Ai, el Sebastià, el
Josep Miguel.
El Sebastià era el mort.
Et poses molt nerviosa, clar.
1868.
1868. És curiós que...
A més, anaven mal menjats aquella època, la gent, saps? I perdies una mica l'oremus.
És curiós que li passa el mateix que la seva germana, no? Que en moments claus de l'interrogatori o moments claus dels fets es desmaia.
Les ovelles, aquelles.
Genèticament, sí.
Quines ovelles?
Aquelles ovelles que tenen narcolèpsia. Quan es posen nervioses, s'estressen, cauen rodones.
Però, però,
bueno, com la família d'aquesta gent.
Cadascú té els seus referents,
bueno, sí,
Mercè.
Sí.
La policia, però, venta una mica en Josep Miguel.
Sí, d'aire.
Aire, que vol dir vent, i es recupera. Sí. Així que segueix amb la seva declaració i diu que junt amb el cadet havien tret el cadàver, efectivament, de la casa.
Ja
i que aquesta, la tieta, l'havia matat perquè assegurava que, si no, ell la mataria amb ella. És a dir, que el Sebastià acabaria matant-la amb ella i ella s'havia avançat, simplement. Defensa pròpia. La policia estava esgotada, ja, sí, ara sí, amb tants interrogatoris.
Tu diràs.
Però encara quedava una declaració més. La de la tieta. La
bueno,
de la
clar.
Teresa. Clar, perquè...
La que haguessin hagut d'interrogar en primer lloc.
En principi. I si ella diu, sí, sóc jo...
Doncs ja està.
Ja estaria. Tantes interrogacions...
Claro.
Però
és que potser no tenien gaire feina i van dir, bueno, va, fem bullir una mica l'olla i...
Bueno, és que el dia al final què va passar?
Havien de justificar el sou.
Sí.
Bueno, no acabarem avui, Mercè. Espera't.
Però si queden 180 pàgines.
No acabarem, però no patiu, perquè la setmana que ve ja us el acabaré i en faré una altra, si convé.
Ai, sí.
Ai, senyors. Bueno, van interrogar la Teresa.
Sí.
I ella encara no li havien preguntat, perquè clar, no li havien preguntat què havia passat, i comença aquí la setena i esperem ja última ronda d'interrogatoris.
Per favor.
I en un primer moment la Teresa ho nega tot, ho nega tot. També ho nega tot en un segon moment.
Claro.
Fins i tot en un tercer moment, diu, ja no. Però va, al final diu, va, tontos, que us explicaré. I va començar a parlar. Resulta que entre ella i el seu marit hi havia una mala relació des de feia temps.
Ah, això ja venia, això.
I a més, ell volia passar-se a la facció carlina, que en aquell moment estaven en guerra, i amb ell això no li va rufar gaire. A mi no volia que es fes carlí. Llavors, el 31 de juliol, el seu marit, el Sebastià, tornava a casa després d'un llarg viatge, i el primer que va fer, el molt maleducat, va ser fer una parada i fonda en un hostal a passar les penes. Ja m'enteneu. Ja m'enteneu. Ja pel tard, va arribar a casa amb el nas vermell i se'n va anar directament a dormir amb tota la mona. I la Teresa no el va acompanyar. Va dir, escolta, jo em quedo aquí prenent la fresca al balcó.
Però,
aquest Sebastià... Tu quan vulguis parar, em pares,
sí,
eh?
Sí, no, però en un moment que sigui...
Bueno, total, que la Teresa no el va acompanyar al llit. Però al cap d'un parell d'hores el Sebastià es va despertar de la migdiada del Ternero i li va dir, Teresa, vine cap aquí, que hem de fer feina. I clar, la Teresa amb ella no li venia de gust, no li venia de gust en aquell moment. Però el Sebastià es creia amb el dret, després de tants dies de fora de casa. Així que es van barallar, el Sebastià va treure una navalla i va dir, o navalla o llit, com si fos el Pablo Escobar. Okay. I ella va respondre, ni una cosa ni l'altra, i li va etzibar una cosa, tal com diu la declaració, en una part molt delicada.
No m'ho puc imaginar.
I clar, el Sebastià va deixar caure la navalla del mal que li van fer els picarols, i mentre estava retorçat de dolor i amb la navalla a terra, la Teresa li va clavar el coll.
Ja ho tenim.
No està mal jugat, per part de la Teresa.
Bueno, podria ser una mica...
Malaguda
fins a pròpia, no gaire, però...
A veure.
Bueno, clar, aquí encara tenim el cadet, que no sabem si res...
Quina implicació té
fins aquí? Bé,
ara hi ha moltes preguntes que ens fem, Candela.
Us faré algunes preguntes, us donaré algunes respostes i la sentència, tot aquest cas, doncs sí. La setmana que ve ho faré breu i a veure si comencem algun altre tema. És que a Lleida, quan la lien... O sigui, no s'hi està per poc, aquesta gent.
Ja ens passa. Candela Figueres, tornem al retrovisor cap endavant. Moltes gràcies.
2023, ja està posat. Hola, què tal? 2023.
Hola, Cuquit.
Hola.
Jo necessito una marxa a publicitat, Harkem. Necessito recuperar d'aquest crim.
Jo tinc moltes ganes d'anar a Terrassa.
Tu tens ganes de Terrassa?
Sí.
Va, doncs fem una cosa. Anem a publicitat i cap a Terrassa. No anem a publicitat. Ja, doncs va, cap...
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Bona tarda!
Bona tarda, Francesc.
Què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé, jo estupendo.
Estàs content, satisfet?
Estic content, satisfet, estic bé amb la vida, ja és gairebé hivern, m'encanta. No
sí, ets jo molt.
Home, sí, més que l'estiu.
A mi també m'encanta.
És que...
Molt més.
Això, sí. La meva àvia ho diu sempre. Diu, l'hivern et pots anar posant capes.
Clar.
A l'estiu... Quan ja vas com conill, ja
no... Ja no pots treure més.
Per tant, és molt més bonic l'hivern, perquè sempre pots anar afegint capes.
Més pràctic per moltes coses. Avui!
Què?
Ai.
Què? Avui és molt perillós, eh?
Avui ja pràcticament em podríeu donar el punt a mi.
Marta, diguem-ho tot. Avui us explicaré una mentida sobre Terrassa.
Val.
D'acord? Terrassa, el poble natal de la Marta.
Sí.
Tu saps moltes coses de Terrassa, Marta?
Segur que no. Em sembla que sí, però després és veritat que quan tu em vas dient coses...
No te n'adonaràs. No has fet cap... No has mirat res, no has fet allò de...
Aquí he jugat net.
Has jugat net.
Sí.
Què vols dir, que les altres vegades no
jugues? No, vull dir que ostres, hagués pogut documentar-me per l'ocasió, preguntar a família, no? Però no ho he fet, per jugar en igualtat de condicions amb la Mercè.
Ben fet.
Molt bé.
I amb el col·le no vas anar mai allò... Anem al Museu d'Història de Terrassa.
Sí, els bàsics, però sí que és veritat que el Museu Tèxtil de Terrassa.
Sí, correcte.
Han visitat escoles de tot el territori, per tant...
Avui patirem.
Bueno, som-hi, a veure com es presenta.
Hem d'enganxar el fake.
Heu d'enganxar el fake, que us diré, us explicaré coses de Terrassa, i vosaltres enganxeu el fake. Som-hi. Ja, a punt de tenir el primer accident, Mercè Raga.
M'he emocionat, jo em sento un terrassenca ja, també.
Et sents terrassenca? Sí.
Ets una més.
Sí, claro. Sí.
Ja està.
Ja toques vegades, però...
també, quan estic a prop de la Marta també em sento una mica terrassenca.
Us amadrinem, eh?
Sí. Jo us he dit que he estudiat a Terrassa. Va, el primer curs de l'Institut del Teatre vaig estar allà.
Hi ha una seu.
Hi ha una seu a Terrassa, que ara mateix crec que només hi ha els tècnics. Això ja pots formar part del...
Al carrer del teatre.
Al carrer del teatre, sí, correcte, allà, sí, al carrer del teatre. Terrassa.
Terrassa.
Anem a parlar de Terrassa, co-capital del Vallès. Del Vallès no tan maco, és a dir, l'occidental. No?
Sí, sí, no, absolutament
això
cert. Terrassa té moltes virtuts, però no és una ciutat especialment bonica.
No, no. De fet, és més bonica Sabadell o Terrassa.
Això és una altra discussió, no entrarem en discussió.
És un altre tema. És la tercera ciutat més gran de Catalunya, després de Barcelona i l'Hospitalet del Llobregat. I està frec a frec amb la quarta més poblada, que és Badalona. Que Badalona, bueno, segons dades de la població de l'Institut Nacional d'Estadística, sí, no m'ho invento,
no,
es porten només 5 habitants.
Veus?
Badalona en té 223.006, o sigui, 223.006,
sí,
truqueu, i Terrassa en té 223.011.
Ah, i ara 12 i 13, si us apadrinem a vosaltres, sí, doncs encara guanyem una mica més de distància, sí, amb Badalona.
Clar, jo crec que és tercera, quarta... Va ballant.
Està ajustat.
Barcelona i Hospitalet es desmarquen, però diguéssim que Badalona i Terrassa estan allà. Per cert, els terrassencs i terrassenques, saps que no veu tenir bandera de la ciutat fins al 2019?
Veus? Això ja no ho sabia.
Sí, hi havia l'escut i tal. O sigui, sí que en teníeu, però es va canviar el 2019. Que és una... Bueno, és allò...
Què?
La bandera hi apareix al Castell Palau de Terrassa. Mm. Saps quin és el Castell Palau?
Aquell, sí, home.
Allò que queda allà.
Sí, la Torre del Palau.
Ah, exacte. I la Senyera. I amb això ja guanyen una mica Sabadell, perquè tenen una torre... Bueno, la bandera és més maca, perquè...
Sí, i amb això hi ha un punt a favor.
Sí, home, n'hi ha molts.
Perquè la bandera de Sabadell és una ceba.
Una ceba?
Imagina't.
Sí.
Bueno, una
clar,
ceba?
La ceba d'ell, no?
Com la
ceba? Serà... Sabadell, ceba d'ell. Ah, carai.
No, Saballuts.
Els Saballuts. Clar. Se'l diu així, els Saballuts.
Exacte. Però Terrassa, diguéssim que... té una bandera una miqueta més maca.
Amb més entitat.
Sí, aquí... Ara ja arribarem a Terrassa i Sabadell, a aquesta mena de competitivitat.
Arriba, arribarem al punt.
Jo no vull arribar a aquest punt, perquè amb la Marta, amb el competitiva que és... O sigui...
Mare de Déu. Tu t'has barallat mai amb algú de Sabadell?
No, mai.
Segur?
Però sí, però no pel tema de ciutat.
Si se't colen...
Això sí, veus?
Ah, si se't colen,
però
sí.
Però no per aquests conflictes així entre ciutats.
Però si se't colés algú de Sabadell...
Ui, teníem...
Llavors ja...
Malament,
truqueu als Mossos. Els de Terrassa també s'us diu a Grencs, perquè era l'assentament romà que hi havia just on ara hi ha Terrassa, però ja venia d'un campament íber que es deia Egosa.
Ah.
Com Saragossa, però mal dit. Egosa, saps? Egosa, Egara, no? Que es van instal·lar allà, entre el torrent
segur?
De Vallparadís i Moner.
Segur?
Això, Marta, tu.
Sí?
Sí. No, si tu ho dius, jo m'ho he de creure en principi. Pot ser mentida.
Podria ser mentida. Pot ser també que m'equivoqui, amb coses, i que jo em cregui que és veritat i no és veritat. Potser en aquell moment els ibers ja van construir el famós parc de Vallparadís, que allà...
És preciós,
que allà t'hi passeges, pots anar a córrer...
Aquestes
ciutats que tenen un espai verd i es pensen que és...
Que ja està, saps?
No ho entenen. La gent de poble té bosc per tot arreu.
Clar.
En canvi, Terrassa... Ai, si té Vallparadís, és maco i gros. No, és un tros de gespa i quatre arbres. Això s'ha de dir.
És preciós. Deixa'm dir-te que tenim el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac a tocar. Per tant, tenim les dues coses. Tenim bosc i també tenim aquest bosc urbà, que és Vallparadís.
A tocar.
Més a prop que Sabadell.
Així ja compta. Es diuen agarencs els de Terrassa. I Egara també és un barri de Terrassa, ara mateix, pot ser?
Sí, i tant. I un club de hockey.
No, m'agrada que busca la confirmació.
Sí, no, és que tinc por, ara mateix. Hi ha un barri que es diu Egara,
sí,
i el que era el nucli antic, ara és Sant Pere, se'n diu Sant Pere, no?
El barri de Sant Pere,
exacte,
sí.
Exacte, que és com el centre.
El centre de Terrassa.
D'altra és la identificació amb el nom, amb l'Egara, amb l'origen romà aquest, que durant la dictadura del Primo de Rivera, no el cosí del Rivera, Primo de Rivera era el nom, que és entre el 1923 i el 1930, el rei Alfonso XIII
sí.
es va inventar un títol nobiliari per la ciutat, el comte de Gara.
Mm.
El conde de Gara. El 1926 el rei va anomenar Alfons Sala i Argemí, que era terrassenc i president de la Mancomunitat Catalana durant la dictadura del cosí del Rivera.
Correcte.
El va anomenar comte de Gara. Correcte, diu la Mercè.
Fins aquí em quadra tot.
La Mercè diu correcte sense tenir ni idea. Ella fa cara d'assemblea i tira endavant.
No, perquè
endavant.
O sigui, jo és que em costa molt aquest espai amb el francès, perquè és que m'ho crec tot.
Clar, és que té molt poder de convicció.
Amb aquesta veracitat.
Perquè, sí, amb aquesta cosa de hi-hi, ha-ha, hi-hi, ha-ha,
patapam,
i us enganyo. Amb la caiguda de la dictadura d'en Primo, de Rivera, i l'arribada de la Segona República Espanyola el 14 d'abril de 1931, el títol aquest va desaparèixer, el del comte de Gara. Però es va recuperar durant una altra dictadura, la... Home, quina altra dictadura hi ha hagut?
La Franco?
Ara, no, molt bé.
Clar,
eh? Home, és, que és una secció
ara
participativa,
va,
eh?
Val, o sigui,
podeu anar responent...
No, perquè ho sabem tot.
Avui ho sabem tot. Total, el govern franquista de la ciutat, amb el Joaquim Amat i Llopart al capdavant, el va... Sí?
Sí, és que estàs dient cognoms, Amat, Sala, tots aquests cognoms són de grans famílies de Terrassa.
De Terrassa.
Amics.
Sí, sí.
Amics.
Conegut, tant.
De Jarque, també.
Ui, tant.
Total, que van tornar a implementar aquest títol del comte de Gara per terrassencs il·lustres. Era com un títol així...
A grans persones.
Exacte, a grans persones de la ciutat. I amb la tornada de la democràcia aquest reconeixement es va mantenir.
Molt bé, eh?
Mm? És com qui dona les creus de Sant Jordi, un comte de Gara. Alguns són el Salvador Cardús i Florença, que és pare del Salvador Cardús periodista.
Ah, sí.
El Salvador Cardús i Florença era historiador. En Jacint Morera, que és pintor, caricaturista i muralista, el coneixes?
No, aquest no em consta.
Encara aprendràs coses. I un nom que em va agradar molt, també, Anicet Utset.
Anicet
Utset? Anicet
Utset. Era el nom artístic o ja era el nom de pila?
No, era el nom de pila. Era ciclista. Era, sí, un ciclista. Que, Anicet Utset.
Ai, coneixo,
Anicet?
Sí, sí, de Terrassa.
Anicet?
Ara no ho tinc apuntat aquí, però crec recordar que... Sí,
no té nom de ciclista, Anicet.
Sí, home.
Utset.
Té nom de botiga com de xut, de llaminadures.
Anicet Utset.
Aviam, i Mercè Raga...
Digues, xut té nom de representadora, i tant.
Sí. Sí, té nom de presentadora.
Anicet Utset. A mi m'agrada molt, què vols que et digui?
Sona bé, però no té nom de ciclista, allò de guanyador del Tour.
Aquí veiem Anicet Utset, està començant l'atac, puja per l'esquerra, i mira, com ataca...
Calla, que és el Tourmalet!
Sí. No, però és que va tan bé per dormir.
Anicet Utset, uf,
molt.
Les voltes ciclistes.
I aquella calor m'hi transporta aquells mesos d'agost tòrrids.
Sí.
L'Anicet igual te l'has trobat pujant a la Mola.
Ah, mira.
Ah, pot ser.
Però no l'he saludat perquè no sabia que existia.
Aviam, estem aquí amb Egara, 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 però sí, si us agrada tant Egara, per què ho veu canviar per Terrassa?
Oh, noi,
bona pregunta.
Jo és que no m'ho vaig preguntar. Vull dir, Barcelona no va conservar prou bé, no? Barcino, Barcelona. Doncs perquè això de Terrassa ve d'un altre lloc. Segons l'historiador que dèiem ara, el Salvador Cardús, el nom s'origina de la denominació Terrassium Castellum, castell de terra. Terrassium Castello, castell de terra. Es veu que això surt en algun document de l'any 844 de la cort del Carles el Calb, que tenia molts cabells, parlant de la resistència davant les tropes musulmanes. Mm. Que allà hi havia un castell de terra.
Poc faran amb un castell de terra per defensar-se.
A partir de castell de terra, llavors es va dir Terràcia, llavors Terrassa amb C trencada, llavors Terrassa amb dues A's i finalment Terrassa.
Val.
Ja, sí.
Va. Si tu dius...
Sí, jo m'ho crec, és que em costa molt.
És una evolució lògica.
Sí, home, té sentit.
És així. I si parlem de Terrassa, no podem passar per alt la seva rivalitat amb...
Sabadell.
Ara hi anem.
Tinc molt bons amics a Sabadell, eh? Molt bona gent, també.
Veus? Sí. No, ningú no ha dit que no hi hagi bona gent a Sabadell. Tant és la rivalitat que comparteixen capitalitat de comarca.
Mm.
Perquè aquí ningú es va posar d'acord. No?
Però saps què és el que defineix, o que a vegades Sabadell ens ha passat la mà per la cara? Perquè ells tenen Corte Inglés.
Ah, amic.
Terrassa no.
Doncs això és estrany.
Jo crec que
capitaleja, dona caché, saps? Tenir un Corte Inglés.
Sí. Home, t'ho diràs.
Això és veritat, però,
no.
Crec que amb això guanya Terrassa. Jo preferiria a la meva ciutat no tenir-lo.
Ah, noi, però aquella època...
Ah, home, aquella època...
Com tenir el World Trade Center.
El World Trade Center, és exactament el mateix. Terrassa, mala raça, Sabadell, mala pell, diuen, i no només això, es diuen més coses. Terrassa són senyors, a Sabadell són homes.
Ah,
cadascú que interpreti el que vulgui.
Sí.
Sabadell, cadascú mira per ell. diuen. I s'han vist samarretes, he vist samarretes amb el lema "Volem canviar Sabadell per Perpinyà". Però, sí.
Però qui ho vol canviar? Qui està al darrere de tot d'aquesta plataforma?
Algun terrasseny enfurismat.
Clar, aquí al darrere. Sí. Harkin, tens alguna cosa a dir?
No, aquí no, res a declarar.
Però sí que és veritat que és una rivalitat maca. Sí, aquest estiu, el diari de Terrassa...
Sí,
durant el mes d'agost, just aquest estiu, el diari de Terrassa va confrontar elements similars de les dues ciutats per decidir quina de les dues mereixia més ser capital de comarca. Comparant, per exemple, la Torre del Palau de Terrassa amb la Torre de l'Aigua de Sabadell. Saps? Què? No hi ha color, eh?
No, home.
És molt més maca la Torre de l'Aigua de Sabadell. No, no.
Saps que no sé quin és?
No, és una torre...
Home, sí, que jo fins i tot sé jo quin és.
Així. Ah, sí, eh?
Que
sí.
És més petita que com...
És com, com si estessis a Texas, aquelles torres que es veuen al costat de l'autopista, allà al desert.
No, crec que no.
No, crec que no.
Està més al centre. Total, que el diari de Terrassa va fer això i al final també va aparcar la rivalitat i va trobar parelles...
Sí, que va cap al diàleg.
Sí, i va trobar parelles que cadascú de parella era d'una ciutat.
En aquest sentit, està bé perquè l'editor del diari de Terrassa i el diari de Sabadell és el mateix. Per tant, suposo que aquests jocs també, no? És conciliador.
Sí, és més fàcil. Però anem a coses singulars de Terrassa. Deixem Sabadell, que hem parlat massa.
Sí, és que estem parlant molt, no, de Sabadell.
Hi ha paraules i expressions que són només de Terrassa. Potser m'ho confirmes o m'ho desmenteixes tu, Marta.
A veure.
Com paperola, saps què és?
La paperola?
Sí.
A veure.
Rosella.
Ah, sí, però això es diu a tot arreu, no?
Un gallaret. No.
Paperola, no.
No, no.
Ah, no.
No, no.
Jo no...
Jo en dic gallaret.
Ah, sí?
Sí.
La paperola.
O rosella.
Tu com li dius?
Gallaret. No?
Sí, jo potser també més gallaret.
Gallaret o
sí?
Rosella.
Sí.
Taifa per dir carmanyola.
Ah, sí.
Sí, sí.
Taifa?
Sí.
T'ho he sentit dir mai.
Ai, que curiós. Jo em pensava que estava acceptat.
També
que es deia tot el territori.
Pot ser que la Marta vagi dient que sí per dissimular.
No, saps? Però és veritat.
No, sóc molt de Terrassa. Sí, 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 no, sí, jo sí, sé. Sí.
A veure, digues la següent.
Meri.
Home, la velleta.
Molt bé, el pal de fregar.
Sí.
Sí.
I no ho feu servir aquí?
És de Terrassa, és de Terrassa.
Nosaltres, no en dieu la Meri?
No, nosaltres la Meri és la Poppins.
No tenim una altra
Meri. I la Xena.
Ja, aquesta no sé què és.
Brutícia.
No, això no.
No, tu no ho has...
No es diu tant. Harke, no.
No, en casa de Harke...
Són molt nets, aquesta. No,
clar. Perquè fan servir molt la Meri.
La Meri.
Claro. Ei, oi, que entra.
És així.
Són molt originals.
Molt. Terrassa, és que són creatius.
Tenen paraules que només són seves.
Sí.
I també tenen una fira modernista. S'han inventat una fira modernista des del 2003, no fa tant que la fan, que és bàsicament un viatge en el temps, del primer terç del segle XX.
Mm-hmm.
Allò quan la gent anava vestida maca i Terrassa era una ciutat industrial i amb cèntims, que ara ja no, i amb tot l'esplendor del modernisme i d'aquestes coses, de la qual encara queden vestigis del modernisme, de la Casa Alegre.
Sí, home, i tant.
Sí. I se celebra a principis de maig i podem trobar recreacions històriques i activitats de jocs, danses i fires i tota mena de gastronomia de l'època. És a dir, si voleu anar, és preciós. Aneu a la Fira Modernista de Terrassa. També és característic de Terrassa el Ball de l'Estapera. Sabeu què és?
No.
Escolteu. És un ball plenament terrassenc.
Sí.
Que tant es pot ballar per parelles com... De fet, és per bastoners o com pels gegants. Però és genuïnament terrassenc. Tant és així que conclou l'obertura de la Festa Major i totes les persones poden ballar-la.
Sí, sí.
Tot i que la referència més antiga és de 1890... aquest ball es va anar perdent i es va recuperar el 1985. És veritat o és fals, això, Marta?
Això jo no en tenia ni idea.
No en tenies ni idea?
No. Li has dit que sí, que sí.
Ho he dit. Has dit estat que sí, del 100% honesta.
El ball de l'Estapera.
Estapera.
Estapera.
Està bé.
Demana-ho. Tu a la Festa Major hi vas?
No acostumo a anar-hi.
Mm. És que sona molt per Festa Major.
És que agafa'n mala època, perquè juliol...
Clar, és les vacances.
Però no hi vivim. Com es balla l'Estapera, dius tu, per parelles? O sigui, és com una sardana?
Està fet pels bastoners, també.
Mm.
I la balla una mica tothom.
I piquen, val.
Exacte, però també...
També es pot ballar sense eines.
Anem pel menjar. No sabem si és més terrassenc l'Estapera, que la Marta no el coneix, per tant no deu ser tan terrassenc, o els dàquers.
Oh!
Mira què he dit,
ja està. Boníssim.
Els dàquers, uns pastissets rodons de pa de pessic i farcits de trufa, amb virutes de xocolata i una cirereta boníssim vermella al cap.
Crec que algun dia n'has portat tu a la redacció de dàquers.
Eren búlgars, jo. Que hi ha a la terna bat, els terrassencs, si t'agraden més els búlgars, del Turull, si m'ho permeteu, és la pastisseria top de la ciutat, o el dàquer.
No, on és el
dàquer? El de Terrassa també en fan el Turull, però hi ha el debat aquest etern de si ets més d'una cosa o de l'altra.
I t'agrada més el búlgar.
Us agrada internacionalitzar els pastissos, no? Perquè dàquer de carn del Senegal i el búlgar, el següent pastís serà el txecoslovac.
És que Terrassa és una ciutat de gent negocianta, de gent del tèxtil, de la indústria.
I de Frankfurt, també.
Ui! Ara m'agrada.
Quin tema estreta.
El Frankfurt de Vallès. De fet, diu que són el Frankfurt Vallès són els primers a introduir el Frankfurt a Catalunya, diuen.
Mira.
El primer establiment de Terrassa dedicat als Frankfurt és del 1964, que el va obrir l'Isidre Vallès. Que és graciós, no?, que es digui Vallès, com la comarca.
Clar.
Em pensava que deies com els Frankfurts.
Com els Frankfurts.
Tot pensat.
Però és tot una història llarguíssima, que aquest senyor era comerciant de vi i va veure una paradeta d'un alemany que venia a Frankfurt, i va dir, com ho fas tu això? I va començar a fer Frankfurt, a vendre Frankfurt per fires, però la cosa no li va acabar de funcionar fins que en una fira a Arenys de Mar li va aparèixer l'Agustí Montal, president del Barça, en su momento, i li va dir, tu has de fer una paradeta fixa.
Veus?
Perquè si vas voltant la gent no troba. I va fer una paradeta fixa primer a Arenys de Mar i llavors a Terrassa, i va ser tot un èxit.
Home, fins al dia d'avui,
Però escolta, llavors el primer és a Arenys de Mar.
Sí, però era un terrassenc.
Vale. Què vols dir amb això?
No ho sé.
No, mig.
M'hi fa trontollar una mica,
mig. Va, anem acabant.
No
podem deixar de parlar de Terrassa sense parlar dels minyons de Terrassa, els competidors sants dels castellers, perquè són els únics que no participen. Ui, la Marta...
No competeixen. I a mi em fa molta ràbia la gent que... Els minions.
Els diuen els minions?
Com per enriure-se'n.
Els minions de Terrassa.
Minions, si llegeixes la I...
Sí, pel nom, però... I no competeixen, això ho saps?
No competeixen a la competició aquesta que fan a Tarragona, tot i ser una de les millors colles castelleres de Catalunya.
Però ells conceben la tradició castellera no com una competició, sinó com un fet cultural, per tant, deixen la competició de banda.
I estic molt d'acord i a favoríssim. Però tot i així és una ciutat clarament competitiva, tot i que els castellers no ho siguin, tots els castellers de Terrassa no ho siguin.
Que no parlaràs de hoquei.
Ara hi va. El hoquei herba.
Hoquei herba,
es va inventar a Terrassa, sembla que s'inventés a Terrassa. Hi ha quatre clubs de hoquei herba.
Quatre? Si n'hi ha un de gran.
Hi ha l'Atlètic Terrassa Hoquei Club, el Club Deportiu Terrassa, la Natació Línia 22, i...
El Club Egara!
Ai, l'Egara el portes al cor, no?
Sí, home, i tant.
Per què, Marta? Per què?
Perquè hi hem jugat tota la família, tota la vida. Tots.
Però la mare també...
La mare, no, però jo crec que li hauríem de convalidar. Les hores que s'ha passat a la grada, patint i mirant partits, això ja hauria de ser gairebé tota una trajectòria jugada a hockey.
Totalment d'acord.
A més, que té mateixos colors que Ràdio Estel,
Ah, sí?
Blau i blanc.
I els feia vermell, a la gara.
Aquest és l'Atlètic, crec, no?
No, és el Terrassa.
El Terrassa.
L'Atlètic van de groc.
Ah.
I el Línia de verd.
Ah, cadascú se'n va... És el parxís. És el parxís. Cadascú es va quedar... Van dir, com ho fem? Tenia un parxís davant i va dir cadascú un color. Però la competitivitat forta és entre l'Egara i...
I l'Atlètic.
I l'Atlètic, no?
Sí.
Jo crec que vaig veure un partit de... Una vegada a la vida, mai més, No penso... No, és broma.
No, són grans esdeveniments esportius, els derbis. Els derbis.
Quant dura un partit de hoquei?
Doncs mira, a la meva època eren 35 minuts per part, ara són 15 minuts, és a dir, 4 parts de 15 minuts amb una mitja part de 10 minuts entre el segon i el tercer quart.
Una hora.
15 per 4, una mica més d'una hora.
M'he perdut.
Per cert, deixa'm dir que l'Egara és l'únic club que fins a dia d'avui juga amb camisa de botons. És a dir, l'equipació original del club és una camisa... Sí, també és veritat que a la meva època, quan plovia, i havies de jugar amb aquella camisa de botons, pesava, que no podies córrer, però l'elegància és el primer.
L'elegància no es perd. Sí, pot ser que sigui un esport una mica... No vull jo aquí... Pijo?
Pot ser?
Això ho has dit tu.
Això ho he dit jo. No. Ho he dit, ho estic dient jo...
I pot ser que sigui veritat o mentida, perquè ja sabem
que... Ah, pot ser que sigui veritat.
I el que tu dius...
Pot ser que sigui una mentida. Bé, no em posaré en aquest jardí.
No, surt del jardí.
I acabarem amb un apunt d'il·lustre.
Ai, això ens agrada. A veure, qui hi ha d'il·lustre, Terrassa?
Un terrassenc que va ser el fundador del Moulin Rouge de París.
Oh, carai.
Josep Oller i Roca. El dia 6 d'octubre de 1889, sí. 1889 he dit bé, sí, va fundar el mític Moulin Rouge al barri de Montmartre de París. Ell ja era un empresari teatral i havia obert diverses sales, però clar, cal dir que...
Clar, cal dir que...
El Moulin Rouge... El Montmartre? No el Moulin Rouge. Sí, el Montmartre.
Montmartre, el barri...
El nou teatre.
Crear Montmartre també sí. Tindria encara més mèrit.
És nascut a Terrassa, però llavors se'n va anar...
Com
dius
que es diu, aquest?
A voltar pel
Uller,
món. Josep Uller i Roca. També va ser qui va obrir el primer music hall de París, que potser sonarà l'Olímpia
sí.
De París. És on hi ha actuat el Lluís Llach...
El Fonseca, el Roberto Fonseca, que va passar l'altre dia, actuarà...
Imagina't.
A l'Olímpia, ens ho va explicar.
És un gran espai, que hi ha hagut grans sí, esdeveniments mític històrics. Espai, sí. Doncs aquest senyor, un emprenedor més de Terrassa.
Fantàstic.
Us faig una mica un resumet?
Va, fem un resumet, exacte. Ajuda'ns una mica. Ara hem de decidir què és mentida que ens hagi explicat el Francesc de Terrassa.
Anem a veure. Hem parlat que s'assembla molt a Badalona en nombre d'habitants, no? Que la seva bandera és bastant nova... que primer va ser Egara, rep el nom d'Egara, que hi ha aquest títol del comte d'Egara a persones importants de la ciutat. El nom de la ciutat, per què no és Egara? Perquè es diu Terrassa, no? Perquè aquest castell de terra, la rivalitat amb Sabadell, que això és un fet, això no, no, sí. És que això no pot ser mentida, i que el diari de Terrassa aquest estiu va fer...
El bif.
El
bif entre Sabadell i Terrassa.
Les paraules genuïnes de Terrassa, que la Marta ens les ha confirmat, la Fira Modernista, aquest ball que encara sona, que és l'Estapera,
els
Dàquers, els Búlgars no i els Frankfurts.
Bons.
Hem parlat de castellers i d'esports, de hockey i herba, bàsicament, i la punt il·lustre d'aquest agarenc que va fundar el Moulin Rouge.
Le Moulin Rouge.
Va, tu què?
No. Ostres, jo dubto de dos.
Sí?
Sí, d'això del Moulin Rouge sí. I del castell aquest de terra, que a mi això, la denominació del pas d'Egara a Terrassa, a mi això no em... Vull dir, no ho havia sentit, no em sona gens.
No.
Tu, Mercè, què
dius? Jo, Moulin Rouge.
Moulin Rouge,
Josep,
eh?
Josep Uller i Roca, no sé. No m'acaba de
sonar. A més, colat aquí al final, com...
Sí, no ho sé, jo...
Ja. Jo dic l'altre, i així, o tu i jo guanyem,
va,
ens emportem el punt.
Va.
Sí?
Sí, home, sí.
Convençudes, eh?
Sí.
Cada una, digueu, quin?
Jo, la Terra.
I jo el Moulin Rouge.
Castell de Terra.
Jo el Moulin Rouge, que Moulin Rouge. No té accent català.
Doncs, atenció, perquè... Ai. Ho ha encertat.
Ai.
Cap de les dues!
Què dius, no? Ara?
Cap Ostres, de les dues!
Ui, el ball aquest és mentida, que
no,
sí.
No.
Què és?
El comte d'Egara. Sí que és veritat que hi ha un comte d'Egara.
Sí.
Existeix encara el comte d'Egara, que passa de pares a fill.
Ah.
Però no és un títol honorífic per gent important de la ciutat.
Ostres, ha anat a fila prim, eh?
Ni va desaparèixer.
Perquè...
ni... No. És el cosí del Rivera va posar el títol del comte d'Egara i encara a dia d'avui existeix. El comte d'Egara.
Noi.
Bueno, escolta, Jarque...
No, ara no em deixaran entrar, ara quan hi vagi el cap de setmana em barraran el pas.
Havia de filar una mica prim perquè era difícil.
Sí, jo crec que és la trola més difícil que ens ha colat. Eh?
Sí, era de nivell aquesta.
És una de les més difícils. Què, juguem?
Va, juguem. Vinga, juguem avui amb Terrassa, perquè si Terrassa fos un menjar, quin seria?
Un Frankfurt clàssic, amb moltes salses, d'allò que rebussa pels costats, eh? Amb una base tradicional, amb milers d'elements que la fan especial i viva i li donen sabor.
I si Terrassa fos una obra d'art, quina seria?
Un vestit de moda modernista, amb tot luxe de detalls i amb una pedreria incrustada i un barret i paraigües inclosos, saps? Allò rococó, d'aquells que s'estarrufen per fer enveja als veïns, a Sabadell.
Clar. I si Terrassa fos una cançó, quina seria?
Hi ha molts músics agarencs, però posarem una cançó d'un dels més famosos dels últims anys.
No vull fer marxa enrere.
No ho faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura.
És cançó per cantar
tota l'estona.
Sí. Miqui Núñez. I n'hi ha més, ara em deies també l'Ilami,
sí.
Que també és de Terrassa. Quins més
tenim? Doctor Prats, ens diuen.
Doctor Prats, els Amics de les Arts també no. Surten d'allà, no?
No.
Ah, no? No, hi ha un bar que es diu els Amics
Exacte.
De les Arts.
Exacte, hi ha el bar que hi toquen jazz i una de les seus del Festival de Jazz de Terrassa, també, fan els Amics de les Arts.
Hi havia dubtes aquí si hi havia un amic de les arts que fos de Terrassa, però no, eh?
Em sembla que no. Em sembla que no. Xavi Hernández, te l'has deixat.
Sí, Xavi Hernández. Xavi Hernández.
Pobret.
Pobret. Pobret, el que patirà. Jo crec que és el terrassenc que patirà més ara mateix, que està patint més.
Ai, sí.
Bueno, què fem? A veure.
Va, som-hi.
Va, obrim o no?
Obrim.
Perquè ara arriba el moment en què... Francesc Marginet.
La pròxima...
Quins nervis.
Ai, va, a veure
si surt Sabadell.
Oi, Tor.
Tu vols Tor?
A veure, em faria molta gràcia.
Tu quin vols que surti, Francesc?
Ui, aquest...
Ui, és gran, aquest.
Aquest clarament és un paper gran que...
Que haurem posat nosaltres.
Que haurem posat vosaltres.
Els primers dies.
Amb Figueres!
Home!
Figueres!
Quines ganes! Perfecte. Sí.
Home, Figueres, molt tocat per la tramuntana, Mònica Naranjo, Salvador Dalí...
Es veu que fa dos anys que no bufa la tramuntana.
Fa dos anys que no bufa de tramuntana.
Em sembla que sí.
La tornarem
l'altre dia.
Tornarem a bufar. Francesc Marginet, moltes gràcies.
A vosaltres.
Cuida't molt.
Sempre a vosaltres.
Que bufa o no bufa la tramuntana?
No ho sé, ara mira, quan ho he dit, dic, ostres, ara no sé si era la tramuntana, el Garbí o quin vent, però en fi, que es veu que n'hi ha un que no han encès l'interruptor i es veu que aquest any encara no bufa.
Bueno, mira, nosaltres encenem l'interruptor de... Millor l'apaguem nosaltres i l'encenem a l'Ignasi Miranda, que està a punt d'entrar amb el Sense Distància, que vagi molt bé. Fins aquí la Fabricació Pròpia d'avui, fins demà a 2:45.
Fabricació pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.